Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Els procediments i les peticions per tirar endavant la llei d'amnistia, en cada cas, ja són en marxa. Així, la Fiscalia de l'Audiència Nacional ja n'ha demanat la seva aplicació als 12 CDR de l'operació Judas. També polítics com Natàlia Garriga, Lluís Salvador o Josep Maria Jové han vist avançar el seu procés després de la petició, en aquest cas, de la Fiscalia Superior de Catalunya, el TCJ. Per tant, les mateixes fiscalies que demanaven no fa tant penes de presó per desobediències, malversacions i fins i tot delictes de terrorisme basats en hipòtesi, ara demanen l'aplicació d'una llei d'amnistia que haurà d'acabar en tots i cadascun d'aquests processos. I tot plegat passa tan sols 48 hores després que el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amnisties l'exconseller d'Interior Miquel Buch i el sergent dels Mossos Lluís Escolà per haver posat escorta a Carles Puigdemont a l'estranger. La pregunta, però, és: quan tots els casos siguin amnistiats, com diu la pròpia llei i, per tant, la seva aplicació, tota la qüestió tornarà en mans de la política, i és evident que la política espanyola ara mateix no té cap mena de problema amb un independentisme català que no arriba a cap mena de majoria. Però i si torna a arribar-hi? Quines vies ha creat la política per resoldre el cas sense els tribunals? Cal seguir treballant en trobar un encaix còmode per totes i cadascuna de les comunitats? Són qüestions que, si no s'aborden, podrien tornar a fer repetir els mateixos errors, tot i que també és cert allò de que són l'únic animal que s'ofega amb la mateixa pedra. Passen gairebé 2 minuts. De les 8 del matí, repassem els principals titulars d'aquest divendres 28 de juny.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julmé, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
La Fiscalia, ara ho dèiem, de l'Audiència Nacional demana que s'apliqui l'amnistia als 12 CDR acusats de terrorisme en el cas Judas.
Sí, el Ministeri Públic creu que cap dels fets imputats es pot considerar una greu violació intencionada de drets humans perquè no van arribar a fer cap acció concreta. Si la seva voluntat hagués estat posar en perill la vida o la integritat física, és una realitat que no va produir-se. Els 12 encausats s'enfronten a fins a 27 anys de presó.
I el govern català rebutja la proposta del govern espanyol de repartir els menors migrants entre les comunitats autònomes i demana modificacions.
El Departament de Drets Socials veu insuficient el pla de l'Estat per repartir els 6.000 immigrants menors no acompanyats que es troben a les Illes Canàries. Demana que la seva distribució sigui justa i també equilibrada i vingui acompanyada de finançament. Junts també s'hi oposa.
I la Conferència Episcopal Espanyola espera aprovar la setmana vinent el seu pla de reparació a les víctimes d'abusos.
La Comissió Permanent debatrà i segurament aprovarà entre dilluns i dimarts de la setmana que ve la convocatòria d'una assemblea general extraordinària el dia 9 de juliol per aprovar aquest pla. Ràdio Estel ha pogut confirmar que aquesta convocatòria forma part de l'ordre del dia de la Permanent.
També us destaquem que una seixantena d'obres afectarà la mobilitat aquest estiu a la ciutat de Barcelona.
Sí, les afectacions més grans seran dues de les grans obres que afronta la ciutat: la cobertura de la Ronda de Dalt al Vall d'Hebron i les obres de la línia L8 de Ferrocarrils de la Generalitat a Plaça Espanya.
Entrem a Plana Esportiva. Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
El Girona serà el primer dels 3 equips catalans en debutar a la Lliga de Primera Divisió.
Els blanquivermells visitaran el camp del Betis el dijous 15 d'agost a 9:45 de la nit. El Barça començarà el campionat dissabte 17 contra el València a la mateixa hora i l'Espanyol ho farà dilluns 19 contra el Valladolid.
I avui comença un doble cap de setmana de motor.
El Mundial de MotoGP fa parada als Països Baixos amb la lluita per la primera plaça entre Jorge Martín i Pecco Bagnaia com a gran al·licient. Els primers lliures comencen a 11:45 del matí. D'altra banda, la Fórmula 1 s'atura a Àustria amb els primers entrenaments a partir de 12:45 del migdia.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Avui a la Carabé parlarem de quines són les zones d'Espanya que quedaran sota l'aigua el 2050 per la pujada del nivell del mar. Després explicarem com és el primer hotel volador del món, que es començarà a construir el 2030, i acabarem la Carabé escoltant el nou disc de Camila Cabello.
Saps a qui li podem preguntar això del 2050, no?
Aquí.
A Jordi Miralles. De seguida us ho expliquem tot plegat, abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, vaja, a aquesta hora saludem el meteoròleg, ara ho dèiem, en Jordi Miralles, per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Com ho tenim avui al cel?
Doncs mira, el tenim, mira, d'entrada, si parlem del cel, ben brut de polsim saharià, aquests vents al sud, que han fet pujar les temperatures tant aquests dies. Recordem que ahir, per exemple, doncs, a Valldumà, a la comarca de la Noguera, es va arribar a 37 graus i mig, doncs un cel ple de polsim del Sàhara, que té les hores comptades, però que avui encara el tindrem. I la jornada d'avui, molt semblant a aquests dos, tres últims dies, amb calor, no tant avui com ahir, de fet, avui baixaran una miqueta les temperatures allà on aquests últims dies han pujat tant, és a dir, cap a l'interior, però a la costa es mantindrà la mateixa humitat i, per tant, la mateixa xafogó. Per tant, baixa una mica la temperatura, però això ho notarem ben poc, amb molta xafogó, especialment al litoral, i la jornada d'avui tranquil·la, tranquil·la, sense precipitacions, quatre núvols a la tarda al Pirineu. Però el temps canvia de cara aquesta propera nit i matinada. Començarà a ploure i també demà a primeres hores del matí, comarques de Tarragona, també comarques del sud de Barcelona, del sud de Lleida. Al llarg del matí aquestes pluges viatjaran de sud cap a nord i afectaran tot el país, on plourà una miqueta menys cap a la costa nord de Barcelona i també cap a les comarques de Girona, però també allà arribarà a ploure. On plourà més, sobretot Tarragona, s'esperen pluges de fins a 20 litres d'aigua per metre quadrat i és una de les zones de Catalunya més seques d'aquests últims mesos. Ha plogut molt, els embassaments s'estan omplint, però el sud de Tarragona ha plogut poquet i, per tant, serà una pluja molt benvinguda, però, sobretot, protegiu-vos d'aquesta pluja perquè serà pluja de fang, si més no, en els seus inicis. Després, quan ja s'hagi rentat més l'atmosfera, la pluja ja serà una miqueta més neta. Això pel que fa a dissabte, es normalitzaran les temperatures, per tant, això vol dir màximes de 24 a 28, 29 graus, temperatures normals. De cara a diumenge, doncs, no acabarà de fer net, i sobretot a partir de mig matí, migdia i durant la tarda, pluges, Pirineu, Prepirineu, punts de la Catalunya interior i alguns punts del prelitoral. Per tant, no serà un diumenge de pluges arreu del país, dissabte sí, però diumenge no, però diumenge encara tinguem el paraigüament a prop si estem en alguna d'aquestes comarques. Diumenge encara baixa una miqueta més la temperatura i encara ho farà més de cara a començaments de la setmana entrant.
Jordi, ara ho dèiem, mira, fa anys que et conec ja i sé que estàs molt conscienciat sobre el canvi climàtic i ara la Judit Vallès ens deia, després us explicaré perquè hi ha zones d'Espanya que podrien quedar sota l'aigua ja el 2050 per la pujada del nivell del mar. Això és així? Això podríem arribar al 2050?
Estem parlant a 26 anys vista, les temperatures del planeta van pujant, això vol dir impepinablement doncs, la fosa de part de la coberta de gel que tenim als pols, per tant, aquest nivell del mar a la força ha de pujar. Està clar que en aquelles zones que siguin més planes i que tinguin menys altura seran les que es veuran afectades més per aquesta pujada, per tant, està clar que la superfície de la península disminuirà per les costes doncs, a mitjans de segle. Clar, haurem de veure com ens protegim d'això. Escolta'm, els Països Baixos estan acostumadíssims a que el nivell del mar estigui per damunt de les seves terres, per tant, ens haurem de protegir o donar per perdudes algunes terres. Jo crec que els polítics alguna cosa faran. Alguna cosa faran, em vinc a referir a l'hora de protegir-nos, doncs, o posant barreres, o, sobretot, no construir res doncs a certs llocs de la península, sobretot les parts més properes a la costa.
Ai, és molt demanar això, Jordi.
Sí, depèn de... Vaja, de la situació política, doncs, sí. Que pot ser bastant complicat. Per tant, jo crec que serà... Ara tenim aquest problema, intentem-ho solucionar ara.
Exacte.
No veig jo que hi hagi molta previsió de dir, doncs, mira, escolta'm, una cosa que passarà d'aquí 20 anys, ja la faran els polítics que hi hagi d'aquí 20 anys.
Jordi Miralles, com sempre, gràcies, bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Bon dia.
Vinga, va, i a aquesta hora que també volem saber l'estat de les carreteres catalanes, per tant, anem, com sempre, cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia, especial atenció un matí més a la Ronda de Dalt de Barcelona, on es talla un carril de cada sentit de la via entre Vallcarca i la Vall d'Hebron. Ara mateix hi ha 6 quilòmetres de retenció en direcció Llobregat des de la Trinitat i 5 quilòmetres de cua cap al Besòs des de la Diagonal. També especial atenció a Girona, la C-37, on la calçada està tallada entre la Vall d'en Bas i Torelló per esfondraments i es fan desviaments a la C-25 i a la C-63. També la P7, la circulació s'està normalitzant al tram de Gelida i Subirats cap al nord després d'un accident, tot i que encara queden densitat i retencions en alguns punts. A la mateixa xarxa bàsica metropolitana ara mateix també hi ha retencions a punts habituals, sobretot al Baix Llobregat i al Vallès, i a la Ronda Litoral cal destacar retenció des de Sant Adrià cap al Llobregat i també el tram de Montjuïc cap al nord. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Olma Giró, hola, hola.
Hola, bon divendres. Què tal?
Hola.
Hola.
També això.
Està bé.
Està bé. Qui li donem el bon dia avui?
Doncs crec que avui tardarà, Trias, perquè avui li donem bon dia a tots els veïns de Badalona que pateixen dia rere dia els atacs de la famosa garça.
Ai. Ja la tenim aquí, eh?
La tenim aquí. Ja tardava en sortir. I per què els hi donem el bon dia? Doncs perquè sembla que el seu malson acabarà. Perquè ara l'Ajuntament de Badalona ha contractat els serveis, atenció, d'una àguila per intentar caçar la garça.
Ai.
Vull dir, comença a ser un problema d'estat, això.
Ja que com salin l'àguila i la garça, ho veuràs tu.
Sí, serà prou complicat. No, resulta que l'àguila està entrenada.
Ah, val.
Va amb una persona, està com lligada. En aquest cas, l'àguila fa cas. La que no fa cas és la garça. De fet, ho hem anat explicant en aquest programa, que hi ha una garça a Badalona, en concret el niu d'aquesta garça, la tenim aquí, està al carrer Austràlia, del barri de Llafià, que fa mesos, setmanes, que fa la vida impossible a seus veïns, els ataca, els persegueix, inclús doncs, fa malbé objectes d'alguns balcons. Llavors, com us podeu imaginar, aquests veïns estan desesperats i, de fet, des de la caravana vam aconseguir contactar amb un d'aquests veïns, amb en Dani Monge, i ens explicava que cada matí sortia atemorit de casa seva amb el seu pare perquè l'àguila semblava com que la tingués jurada. Em va passar un vídeo
de la finestra.
Exactament, tenien a la garça tocant amb el bec picant a la finestra de casa seva, però no un cop al dia, sinó molt recurrentment. Quan no passa veïns i s'avorreix i no taca, doncs va al vidre, perquè aquest veí viu just davant del niu de l'àguila. Llavors, després de parlar amb aquest veí, vam parlar amb un expert antiplagues, allò de dir, a veure si ens dona algun consell, i més enllà dels petits consells, perquè al final una garça és molt intel·ligent, ens va dir que te'n recordes que distingia les persones?
Sí.
I que, per tant, sí que pot ser que la tingués jurada amb alguns veïns en concrets, com és el cas d'en Dani. Total, que aquest cas de la garça de Badalona ha transcendit fins a tal punt que ara, per fi, i després de mesos patint, sembla que els veïns veuran la llum, en seguirem pendents, a veure si aquesta àguila doncs, aconsegueix fer fora, espantar... No sé què farà ben bé l'àguila, però almenys que no ataqui els veïns de Badalona. Així que avui, bon dia a tots ells.
Bon dia a aquesta àguila, també.
Sí.
Quina necessitarà vitamines en un dia com avui?
Doncs, a banda de l'àguila, també Joe Biden, perquè aquesta matinada podríem dir que ens ha fet patir de valent en el primer cara a cara amb Donald Trump per les eleccions presidencials als Estats Units. No sé si l'heu pogut seguir, espero que no, perquè si no, no haguéssiu dormit gaire, ha acabat a quarts de 5 de la matinada, o quarts de 6, fa poca estona que ha acabat, però el que sí que hem fet és poder veure l'actual president tenint diversos lapsus de memòria, molt despistat, i a més, per si això no fos prou, afònic, estava afònic i parlava amb un filet de veu que moltes vegades costava entendre'l. Hi ha hagut algun moment que altre, graciós per dir-ho d'alguna manera, en què Trump, l'altre candidat a la Casa Blanca, s'ha burlat del president dient, per exemple, no sé què ha dit i crec que ell tampoc ho sap, fent burla de les despistades que ha tingut Biden.
Eren dos, o sigui, aquest debat, quan va acabar, eren dos senyors grans parlant de golf i guerres mundials.
Sí, no, la veritat, ha sigut... Ha fet patir.
Bastant patètic.
Ha fet patir, i no només als espectadors d'aquest debat, sinó que, de fet, dins de les mateixes files del Partit Demòcrata, podríem dir que hi ha preocupació. Quan ha acabat el debat, llegíem alguns articles, hi ha molta preocupació pel paper de Biden en el debat d'aquesta matinada, i segons la mateixa CNN, ja veus dins del partit que fins i tot el qüestionen com a candidat a la presidència. Queden 4 mesos, de moment sí que és el candidat, veurem com avança tot plegat, però vitamines, això sí, no patiu, que més enllà dels problemes d'afonia, que aquests sí que són constatats i reals, no pots dir que no està fònic si està fònic, la Casa Blanca, mira, ja semblo Biden, ha dit que està bé, que l'estat de salut està bé, que simplement és una petita afonia.
Vinga, doncs anem cap al cotxe. A qui no li arrenca avui?
Avui no li arrencarà el cotxe i probablement tampoc el despertador a tots els passatgers dels 29 trens de la línia AVE Madrid-Figueres que ahir la tarda van estar aturats, atenció, durant més de 4 hores per culpa d'un incendi de l'autobús a Montblanc.
Paciència, paciència, esa que hoy me falta, esa caprichosa virtud que se esfuma.
La gent de Figueres...
No parem, Júlia, no què hem de fer amb Figueres? És que tu veus que sempre tenim mals titulars. Sí. No hi ha res de bo. I mai farem. Dius, a Figueres... No, sempre és...
Que ja no sé què dir, ja se m'acaben els arguments de defensa.
No, és indefensable.
Indefensable.
Fa patir la garça i fa patir Figueres. Sí. En aquest cas, però, no va ser per culpa dels figuerencs, sinó que simplement hi va haver-hi un incendi en un autobús, que no hi ha hagut ferits, però sí que van estar doncs, moltes hores treballant diverses dotacions del bombers per controlar aquest incendi. I amb això, hi havia uns passatgers que es van quedar aturats al tren. A més, va ser prou divertit perquè tinc una mica precisament de Figueres, que estava dins un d'aquests 29 trens, i era prou divertit viure-ho des de fora, com ho anava, doncs, ens anava
explicant.
No, viure-ho des de fora, per això, des de dintre, no, clar, em deia, estic sense carregador, no ens estan dient res per megafonia. Heu de pensar que, en el seu cas, per exemple, va sortir de Madrid a les 5 de la tarda i va arribar a Barcelona passades les 11 de la nit.
Uau!
Van estar 4 hores aturats, sense saber gaire bé què fer. Hi havia gent que marxava, que agafava un taxi, un autobús... Clar, en aquests moments, com que no saben, vull dir, no poden prevenir com anirà tot plegat, han d'esperar a rebre la informació. Així que avui costarà arrencar el cotxe d'aquests passatgers, però podem dir que tots han arribat bé. Renfe, doncs, ha ofert reintegraments i canvis de bitllets, i el foc, doncs, no ha anat a més. Així que... Bon dia.
Un dia i paciència.
I paciència, que és la mare de la ciència, diuen.
Sempre. 16 minuts gairebé que passen de les 8 del matí. Gràcies, Olma. Fins ara.
Fins ara.
Obrim l'informatiu.
La caravana. L'informatiu.
I avui comencem aquest informatiu explicant-vos que la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana que s'apliqui l'amnistia als 12 CDR acusats de terrorisme en el cas Judas. El Ministeri Públic segueix el mandat marcat pel Fiscal General de l'Estat. El cas ha quedat vist per sentència a l'espera de la decisió que prenguin els magistrats. Júlia.
Sí, els 12 independentistes jutjats s'enfronten a unes penes de presó de fins a 27 anys. Durant la vista que s'ha celebrat aquest dijous, la tinent fiscal de l'Audiència, Marta Durántez, ha reclamat que es declari extingida la responsabilitat penal i el sobreseguiment de les actuacions. El Ministeri Públic creu que cap dels fets imputats es pot considerar una greu violació intencionada de drets humans perquè no van arribar a fer cap acció concreta. En conseqüència, diu que si la seva voluntat hagués estat posar en perill la vida o la integritat física, és una realitat que no va produir-se. El mateix sobre la tinença d'explosius. La tinent fiscal creu que no es pot partir de suposicions sobre el dany que es podria haver causat, sinó només de certeses.
I el canvi de criteri de la Fiscalia és important, perquè en el seu moment el Ministeri Públic va reclamar 27 anys de presó per a 8 dels 12 detinguts a l'operació Judas. Els altres 4 els demanava 8 anys de presó. Llavors la Fiscalia era la punta de llança de l'acusació i considerava que el CDR formava una organització terrorista.
I a més també els acusava de tinença, dipòsit i fabricació de substàncies o aparells explosius inflamables de caràcter terrorista i de temptativa d'estralls, també de caràcter terrorista. Ara, per tant, caldrà veure quina decisió pren el tribunal, perquè l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme, que exerceix d'acusació popular, ha demanat que no s'apliqui l'amnistia en aquest cas. Abans de la intervenció de la tinent fiscal, la defensa del CDR, exercida en aquest cas per Alerta Solidària, han exposat davant dels magistrats que els fets atribuïts als acusats encaixen perfectament en l'àmbit de la llei i han aprofitat per denunciar les vulneracions que han patit els encausats durant tot aquest procés. En parla el portaveu de l'entitat, Martí Majoral.
Nosaltres venim disposats a batallar per l'aplicació de l'amnistia, però també per la denúncia de les irregularitats i de les vulneracions sistemàtiques de drets fonamentals que hem patit des de l'inici de tot el procediment, des de l'entrada i registre aquell 23 de setembre de 2019, fins a l'ocultació d'ingent informació, sumaris ocults, vulneracions sistemàtiques que nosaltres hem anat ja denunciant durant tot el procediment.
Igual que la Fiscalia, creuen que en aquest cas no es compleixen els requisits per excloure els CDRs de l'amnistia perquè encara que es consideressin activitats terroristes no van suposar grans violacions voluntàries de drets humans.
N'hem parlat alguna vegada en aquest programa amb ell, amb qui, per cert, hi guardo una amistat propera. Jo els recomano que, si tenen algun dubte, parlin de què és o què no és terrorisme amb Robert Manrique, qui va ser víctima de l'atemptat d'hipercor causat per ETA. Parlin amb ell i preguntin-li què és terrorisme. Per altra banda, la Fiscalia Superior de Catalunya ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que apliqui aquesta llei d'amnistia a Josep Maria Jové, Lluís Salvador i Natàlia Garriga, acusats pels preparatius de l'1 d'octubre.
En un escrit de 15 pàgines, el tinent fiscal Pedro Ariche demana al Tribunal Català que amnistii els tres ex dels càrrecs d'economia detinguts el 20 de setembre del 2017. Tots tres havien de ser jutjats a partir del mes d'octubre en un judici de diverses setmanes on la Fiscalia demanava 7 anys de presó per a Jové i 6 anys i 3 mesos per a Salvador per malversació greujada, prevaricació i desobediència, mentre que per a Garriga sol·licitava un any d'inhabilitació per desobediència greu.
I el govern català rebutja la proposta del govern espanyol de repartir els menors migrants entre les comunitats autònomes i demanar modificacions.
El Departament de Drets Socials ha exigit que el pla de l'Estat per repartir els 6.000 immigrants menors no acompanyats que es troben a les Illes Canàries sigui just i també sigui equilibrat i estigui acompanyat del finançament necessari per poder atendre a tots aquests joves. El govern considera que no dona una resposta adequada a les circumstàncies amb què es troba la Generalitat a l'hora de gestionar aquesta qüestió i, a banda, sol·licitat que es tingui en compte la singularitat de Catalunya en l'acollida dels nouvinguts. I, d'altra banda, Junts per Catalunya ja ha comunicat que manté el seu no al pla de l'executiu espanyol per repartir tots aquests joves. Fons de la formació han apuntat que només donaran suport al text que el Ministeri vol portar al Congrés abans de l'estiu com a reforma legal, si exclou Catalunya d'aquesta distribució.
Recordem que entitats de l'Església ja van tirar endavant fa uns mesos una iniciativa legislativa popular per regularitzar precisament aquesta situació administrativa per les persones estrangeres. I a tot això, l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats avisa que més de la meitat dels menors no acompanyats que arriben a les Illes Canàries podrien necessitar protecció internacional.
ACNUR defensa que la resposta cap als menors no acompanyats ha de ser de tota Europa, no només d'Espanya, i fa referència al Pacte Europeu per la Immigració. L'Alt Comissionat ha valorat molt positivament la proposta de repartir del govern espanyol i assegura que és una mesura que dona una resposta més estable i també previsible a la protecció de la infància, inclosos els refugiats.
I la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola, formada per 26 bisbes, debatrà i segurament aprovarà entre dilluns i dimarts vinent la convocatòria d'una assemblea general extraordinària per al 9 de juliol per aprovar el pla de reparació a les víctimes dels abusos. Ràdio Estel ha pogut confirmar, de fons de la mateixa Conferència Episcopal, que aquesta convocatòria extraordinària forma part de l'ordre del dia de la Permanent.
D'aquesta manera, una decisió tan rellevant es prendria en l'òrgan de decisió que aplega tots els bisbes espanyols. Les mateixes fonts apunten que és probable que s'aprovi la convocatòria, ja que l'alternativa seria sotmetre el tema a la propera Assemblea Plenària Ordinària que té lloc el pròxim mes de novembre.
I és que l'Episcopat espanyol vol que el pla de reparació integral a les víctimes d'abusos comesos dins de l'Església tingui el màxim suport possible dels bisbes perquè s'executi sense fissures.
Aquest procés arriba després de les recents reunions i del treball conjunt de la Conferència Episcopal amb la Conferència Espanyola de Religiosos i de les reunions mantingudes la setmana passada amb el defensor del poble, Ángel Gabilondo, i amb les associacions de víctimes. La cúpula dels bisbes, amb el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, el vicepresident José Cobo, també el secretari general i portaveu Francisco César García Magán, treballant amb la idea de començar a aplicar el pla de reparació ja al mes de setembre. I un altre motiu perquè els bisbes facin aquesta plenària extraordinària el dia 9 és el fet que la Conferència Episcopal no té cap potestat sobre les diòcesis perquè apliquin les indicacions donades pels especialistes a la lluita contra la pederàstia. A més, si el pla de reparació té la llum verda d'una plenària imminent, es reforçarà l'autoritat perquè els bisbes l'executin i alhora transmet a la societat i a les mateixes víctimes un missatge d'unitat dins l'Església i, sobretot, de compromís ferm amb la correcció del dany causat pels abusadors, com també amb la prevenció. Recordem que els bisbes espanyols ja van fer una assemblea plenària extraordinària, va ser el 30 d'octubre passat, per analitzar l'informe presentat pel defensor del poble 3 dies i també valorar les dificultats que es van topar amb la incompleta auditoria encarregada al despatx Cremades Calvo Sotelo.
23 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies. I també us expliquem a aquesta hora que 56 obres afectaran la mobilitat aquest estiu a la ciutat de Barcelona.
Les afectacions més elevades seran dues de les grans obres que afronta la ciutat, la cobertura de la Ronda de Dalt al Vall d'Hebron i les obres de la línia L8 de Ferrocarrils de la Generalitat a Plaça Espanya. Aquest estiu també hi haurà les obres de la Via Laietana i la Rambla, el tramvia per la Diagonal i la Plaça de les Glòries, a més de diverses interrupcions al metro. També millores a la xarxa d'aigua freàtica, de gas natural i d'electricitat. L'Ajuntament destinarà un total de 29 milions d'euros a 49 actuacions, infraestructures, transport públic i millores de serveis i 7 treballs de pavimentació de prop de 100.000 metres quadrats.
I també us expliquem que els bombers han remullat aquesta nit la zona on s'ha declarat un foc a prop d'un càmping de Montblanc. Aquest dijous l'incendi ha obligat a evacuar 2.000 persones i els bombers han estabilitzat les flames sobre 8:45 de la nit.
Un foc que s'ha originat en un bus que ha quedat completament calcinat al voral de la Nacional 240, ha afectat unes 25 hectàrees de superfície i ha obligat també a tallar aquesta carretera i la línia ferroviària d'alta velocitat Lleida-Tarragona entre l'Espluga de Francolí i l'Alcover. Els bombers han mantingut durant tota la nit dotacions dins del càmping per revisar possibles punts calents. En parla el cap d'intervenció dels bombers, Robert Zaera.
A l'interior del càmping hem tingut dos focus secundaris. El càmping se situa, diguéssim, en un turó. Hem tingut un focus secundari que han anat a parar a la part baixa d'aquest turó i llavors ens han fet alguna carrera cap a la part més alta, que sí que propagava amb intensitat i en els primers moments doncs, ens ha preocupat i llavors hem destinat als mitjans aeris que hem pogut resoldre-ho amb força eficàcia.
Fins a 45 dotacions terrestres i aèries han participat a l'extinció de flames.
I en plana política, 4 dies després que el Partit Popular i el PSOE tanquessin l'acord per la renovació del Consell General del Poder Judicial, els dos partits ja han començat a mostrar les primeres discrepàncies, concretament pel que fa al nou sistema d'elecció dels seus vocals.
Tal com apuntava el pacte rubricat a Brussel·les, es dona un termini de 6 mesos a l'òrgan de govern dels jutges per fer un estudi dels sistemes europeus i presentar també una proposta de reforma del mètode d'elecció a Espanya que ha de reunir el suport de 3/5 parts dels vocals. Tot i això, el ministre Félix Bolaños ha dit a les darreres hores que aquesta proposta no és vinculant, un matís que ha estat criticat ja pels populars.
No, claro, no es vinculante. La iniciativa legislativa, esto es los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho, las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa igual que la tiene el Gobierno. Pero sí es verdad que le pedimos a un órgano tan importante como es el órgano de gobierno de los jueces que hagan propuestas de mejora conforme a los mejores estándares europeos. Y algo muy importante, con un gran consenso.
En una entrevista aquest dijous a Es Ràdio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha discrepat de les paraules de Bolaños i ha dit que l'acord amb el PSOE obliga el Consell General del Poder Judicial entrant a emetre una proposta de reforma de la llei d'elecció del Consell. Si això no passa, ha avisat que Europa parlarà i farà el seu informe de l'estat de dret.
Per cert, l'expresident espanyol José María Aznar ha entregat el títol pòstum al 12è Premi Faes de la Llibertat a l'exministre del Partit Popular, Josep Maria Piqué, i ha aprofitat per criticar els pactes entre socialistes i independentistes.
Sí, en un acte, el Caixa Fòrum Macai Aznar ha entregat el guardó a Gloria Lomana, vídua de Piqué. Durant el seu discurs ha defensat el constitucionalisme del pacte del Majestic signat entre Convergència i el PP el 1996. L'exlíder dels populars ha contraposat aquell acord amb els pactes actuals entre independentistes i PSOE.
Ni rastro de supresiones a la carta de tipos delictivos. Indultos arbitrarios. Amnistías inconstitucionales. Ni financiaciones negociadas unilateralmente en provecho propio. El pacto del Majestic no fue ni un chantaje pasado a limpio, ni una carta feudal para intercambiar investidura por impunidad y privilegio.
Aznar també ha advertit que una nova fase del procés independentista disfressat de reforma de l'Estatut portaria a Catalunya a una via morta i a la liquidació dels seus promotors.
I enmig de les negociacions per la presidència de la Generalitat i amb la incògnita de si hi haurà eleccions a l'octubre, els comuns anuncien que hi haurà un canvi de lideratges dins del partit.
Renovaran internament el partit aquesta tardor i hi haurà canvis en els òrgans interns. La presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach, ha assegurat que es debatrà quin paper acaben tenint les actuals coordinadores de la formació, tant ella com Ada Colau i Candela López. Declaracions a la 2.
hi haurà canvi de cares, això t'ho puc assegurar. Ara, el paper que desenvoluparem les coordinadores que ara mateix estem al capdavant serà un debat, i a més jo crec que hem de fer les coses pas a pas i de manera endreçada, és a dir, ara estem pensant a nivell teòric, a nivell ideològic, a nivell programàtic, cap a on va el partit i quin és el pols de la societat. Finals de setembre, principis d'octubre, s'obri el debat de la renovació d'òrgans i evidentment que jo crec que cal oxigenar el tema.
Una renovació que podria coincidir amb una possible repetició electoral a Catalunya, que seria el pròxim 13 d'octubre, en cas que ni Salvador Illa del PSC ni Carles Puigdemont de Junts aconseguissin ser investits presidents.
Tot plegat el dia en el que el Parlament ha fet pública la declaració de béns dels diputats d'aquesta legislatura. El diputat més ric és Jaume Giró, de Junts per Catalunya, i la que declara menys béns és Susana Martínez, del PSC.
Com és habitual, en cada inici de legislatura s'ha fet públic la declaració de béns dels nous diputats. Com deia, Jaume Giró és el més ric, amb més de 4 milions d'euros al banc i uns 500.000 euros en accions. A més, té 4 habitatges en propietat, la meitat de 2 garatges, i també disposa d'una barca. El segueix Anna Navarro, també de Junts, que declara un habitatge valorat en més d'un milió 400.000 euros en comptes bancaris i un Porsche Macan als Estats Units. La diputada amb més béns és la vicepresidenta en funcions, Laura Vilagrà, que té 11 propietats, 10 de les quals rebudes en herència. I sobre els dos aspirants a la presidència, tant Carles Puigdemont de Junts com Salvador Illa del Partit Socialista són copropietaris d'un habitatge i compten respectivament amb 120.000 euros i 67.000 euros als seus comptes corrents. Les diputades que declaren menys patrimoni són les més joves, Mar Besses d'Esquerra amb 6.000 euros al banc i Júlia Calvet de Vox amb 2.000. Per darrere només hi ha la diputada del PSC, Susana Martínez, que només declara tenir 600 euros al compte corrent, Joan.
I també us expliquem que el Departament d'Educació crearà el curs vinent un grup estable de substituts format per persones que tindran nomenament i, per tant, feina assegurada durant tot el curs de l'1 de setembre al 31 d'agost.
Els interessats s'hauran d'inscriure en una especialitat i comarca, districte, en el cas que siguin a Barcelona, i aniran encadenant les diferents substitucions que vagin sortint en aquests àmbits. Entre una substitució i una altra, la persona es quedarà al mateix centre on hagi cobert la darrera baixa, tot i la incorporació de la persona absent. Ho explica Dolors Colell. Ella és directora general de professorat i personal dels centres públics.
Un cop finalitzada la substitució, aquella persona, a l'espera de que li surti una propera substitució, romandrà al seu centre. Per tant, la direcció d'aquell centre podrà comptar amb el que li faci falta perquè aquella persona pugui fer doncs, reforços, cobrir algunes guàrdies, etc. Fins que no li surti una nova substitució, doncs es quedarà en el centre en el qual ha fet la darrera. S'incorporarà el titular, tindran també temps doncs, de poder-se intercanviar la informació i en aquell centre romandrà fins a una propera substitució.
En total s'ofereixen 2.145 places.
I també el Departament d'Educació ha obert un expedient disciplinari al director i a l'administradora de l'Institut del Libre de Tortosa pel cas de les pràctiques irregulars d'uns quants alumnes. Per tot plegat, el director del centre ha comunicat al claustre que no renovarà el càrrec el curs vinent.
La investigació ha detectat nous casos d'estudiants que treballaven al centre de manera irregular. Concretament, n'hi ha 14 més, dos dels quals exalumnes que haurien treballat per l'institut sense contracte, ni tampoc conveni de pràctiques. Inspecció de Treball va sancionar el centre per 4 alumnes que feien pràctiques, tot i tenir un conveni amb una empresa informàtica que no van assistir mai.
I els experts recomanen parlar d'economia i finances als fills per millorar el coneixement dels joves en aquest camp. És la resposta que donen els especialistes a les noves dades de l'informe PISA, que diuen que els estudiants espanyols suspenen en educació financera.
L'informe no separa els resultats per comunitats autònomes, però en general els joves espanyols no tenen prou coneixement sobre economia. Coneixen els conceptes que són més bàsics, com ara que és un préstec bancari, que és el salari o bé un pressupost, però no saben què són els interessos o el tipus de canvi. En una entrevista a l'Estel Migdia, Jordi Martínez, director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers, llença aquestes propostes per millorar els coneixements dels adolescents en qüestions d'economia.
Fer una assignatura universal, introduir-ho encara fos transversalment perquè tothom ho veiés. Una altra seria també a casa, no? Fomentar que els joves parlessin de diners a casa, els diners són l'últim tabú dels nostres dies, doncs impulsar l'educació financera, no? Intentar fer campanyes de divulgació, intentar també doncs, fer campanyes també amb rigor, no? Explicant conceptes que arribessin a tothom.
Martínez remarca que els estudiants que parlen d'economia a casa seva amb els seus pares sí que tenen més coneixements i aproven. I també defensa que alguns dels conceptes els coneixen pels creadors de contingut que els intenten vendre productes a través de les xarxes socials. Però això reivindica la importància de conèixer conceptes econòmics per no caure en estafes ni tampoc en enganys.
I avui arrenca la celebració del dia per l'alliberament LGTBI, conegut com a Pride, i durarà fins al 21 de juliol a Barcelona. La principal novetat i plat fort d'enguany és la manifestació prevista pel 20 de juliol.
Sí, recorrerà el centre de Barcelona per la Gran Via i acabarà el passeig Lluís Companys, una campanya que està centrada en els més petits, amb el lema Educació en Diversitat, Sexoafectiva i de Gènere, assignatura pendent. El Pride Barcelona tindrà tres escenaris, la plaça Universitat, el passeig Lluís Companys i la plaça de Catalunya.
Sigui com sigui, el govern ha reivindicat que Catalunya sigui un territori on el col·lectiu LGTBI pugui viure en llibertat i alerta de la dreta.
Sí, ho ha dit el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, en el marc de l'acte institucional celebrat a l'Espluga de Francolí per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull. El cap de l'executiu català ha reivindicat la necessitat d'avançar per garantir més drets per tothom i més llibertats a tot arreu. Aragonès defensa que més drets i oportunitats per al col·lectiu són més llibertats i progrés per tothom.
Precisament li preguntarem això, si el col·lectiu LGTBI pot viure en llibertat a Catalunya, en llibertat plena. Li preguntarem a Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia, quan faltin 10 minuts per arribar a les 9 del matí i es faci aquest acte de presentació dels actes del 20 de juliol i, per tant, d'aquest mes. I obrim altres qüestions perquè els líders i caps d'estats de la Unió Europea han avalat que l'actual presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, repeteixi el capdavant de l'executiu comunitari per un segon mandat.
Els dirigents també han expressat el seu suport majoritari al portuguès António Costa com a president del Consell Europeu i l'estoniana Caja Kallas com a l'alt representant. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, finalment s'ha abstingut a la votació per donar suport a von der Leyen i s'ha posicionat en contra dels nomenaments de Costa i Kallas.
Irlanda només proposarà un home com a comissari irlandès, encara que Brussel·les li demani també el nom d'una dona.
El primer ministre irlandès, Simon Harris, ha avisat que l'acord amb els tractats europeus és decisió de Dublín, escollir, per tant, un candidat a la Comissió Europea. Harris és conscient que si von der Leyen finalment repeteix com a candidat, com a presidenta de la Comissió Europea, demanarà a les capitals que posin sobre la taula el nom d'una dona i també d'un home com a candidat a l'eurocomissari per poder garantir la paritat al seu executiu. Tanmateix, no proposarà, com deies, cap dona, i el seu candidat serà l'actual ministre de Finances irlandès, Michael McGrath.
Precisament, el Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous la llei de paritat que estableix que com a mínim un 40% dels càrrecs directius de les grans empreses i institucions, inclosos el govern espanyol, el Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial, els han d'exercir dones.
S'ha aprovat per 178 vots a favor, 137 en contra i 33 abstencions. La llei de paritat i el canvi sobre el sostre de despeses debatran al Senat abans de tornar al Congrés dels Diputats per la seva aprovació definitiva. La ministra d'Igualtat, Anna Redondo, ha pres la paraula al final del debat per agrair el consens entre partits per continuar avançant en drets i en igualtat.
I en l'àmbit sanitari, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha anunciat que es reforçaran els protocols per garantir la integritat dels professionals sanitaris després dels episodis d'aldarulls a centres hospitalaris com a Girona i a Terrassa.
El primer cas està relacionat amb el tiroteig mortal al barri de la Font de la Pólvora, quan familiars de les víctimes van intentar accedir a l'hospital on se les tractava i van protagonitzar enfrontaments amb els Mossos i també amb diversos treballadors del centre. I el segon cas va passar aquest dimecres, quan familiars d'una dona embarassada van agredir fins a 8 professionals de l'Hospital de Terrassa després que el part es compliqués. Precisament, metges de Catalunya han exigit aquest dijous a Salut un pla per erradicar la violència creixent als centres sanitaris.
I precisament a Girona, l'Ajuntament impulsarà un pla integral per millorar el barri de la Font de la Pólvora. És una de les decisions que s'han anunciat després de la Junta Local de Seguretat Extraordinària que es va celebrar ahir a la ciutat. És la resposta al doble crim amb armes de foc que es va produir durant la revetlla de Sant Joan.
L'encarregat d'anunciar aquesta proposta serà l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, després de la trobada sobre seguretat.
El Mossos d'Esquadra, com a cos, està garantint tots els seus efectius possibles, que el barri sigui segur. També estem intensificant tot el que és la nostra presència a nivell social, a nivell comunitari, a nivell de neteja, doncs perquè ara mateix tota la gent que viu al barri pugui recuperar la normalitat. Precisament aquesta Junta d'avui ha servit per posar de relleu la voluntat, no només la voluntat, sinó les propostes concretes per a que aquesta sensació d'inseguretat marxi del barri.
En la reunió s'ha acordat mantenir de manera ininterrompuda el dispositiu policial a la Font de la Pólvora, on s'ha desplegat unitats especialitzades dels Mossos, tot plegat fins que el barri recuperi la normalitat. En parla el conseller de l'Interior en funcions, Joan Ignasi Alén.
Hi ha un dispositiu, un operatiu especial, amb forces del cos de Mossos d'Esquadra molt presents, no només des del punt de vista de les unitats de seguretat ciutadana, també, sinó també d'altres especialitats del cos que hi són presents, doncs, per garantir la seguretat al barri i la normalitat al barri que està garantida.
I de la seva banda, el delegat de l'Estat a Catalunya, Carlos Prieto, ha revelat que l'autor del doble crim ja va ser detingut a finals d'abril en el marc d'un operatiu internacional contra el narcotràfic. Recordem que la policia catalana el continua buscant.
I mentrestant, a Tarragona, l'Ajuntament estudiarà la manera legal de prohibir els supermercats que obren les 24 hores.
Segons ha detectat la Guàrdia Urbana, aquests establiments serien un dels focus d'inseguretat i delinqüència, especialment a la zona dels carrers Orosi i Pere Martell. És Rubén Viñuales, alcalde de la ciutat.
Hem vist, hem pogut detectar paràmetres comuns en certes zones de la ciutat on hi ha problemàtiques, per exemple, Pere Martell, o en aquest cas carrer Orosi, i coincideix que hi ha aquest tipus de locals que, si bé a partir de les 10 de la nit no poden vendre alcohol, ja ha dit l'intendent, que hem fet accions policials concretes on, quasi bé sempre, hem pogut veure incompliments d'aquesta normativa.
I precisament per abordar els fets delictius que s'han produït les darreres setmanes, aquest dijous s'ha celebrat una junta de portaveus on també ha participat el cos policial municipal. La Guàrdia Urbana ha posat en marxa un pla d'acció per reduir els delictes a l'entorn del carrer Orosi.
I Renfe prepara una denúncia contra la companyia Ouigo davant la Comissió Europea per pràctiques anticompetitives.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha precisat que la denúncia no es presentaria davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, sinó que s'optaria per instàncies superiors, com ara, com deies, la Comissió Europea. Recordem que fa uns mesos el mateix Puente va demanar responsabilitat a la filial espanyola de la companyia ferroviària francesa pel seu model de negoci i va acusar-la d'una oferta de preus molt per sota dels del mercat espanyol que ha dut Renfe a perdre diners.
I passem també pels tribunals perquè els tres homes acusats de prostituir i violar menors tutelades en un pis de Barcelona el 2022 han negat els fets. Els tres han declarat aquest dijous a l'Audiència de Barcelona on només han respost a les preguntes de les seves defenses.
Els tres han negat mantenir relacions sexuals amb les joves en el moment dels fets. De la mateixa manera, també han negat oferir diners a les joves a canvi de mantenir relacions sexuals. En la sessió s'ha reproduït també la declaració d'una de les víctimes durant la fase d'instrucció que contradeia a la versió dels acusats, tot relatant que els tres van forçar-la a tenir relacions sexuals amb ells i que un, de fet, també li va donar diners.
I els Mossos d'Esquadra han localitzat i detingut aquest dimarts a Sant Antoni de Calonge una dona condemnada per arrencar part de la llengua del seu xicot d'una mossegada a Vilanova i la Geltrú el 26 de juny del 2016.
L'Audiència de Barcelona li va imposar 6 anys de presó per un delicte de lesions amb l'agreujant de parentiu i l'atenuant de dilacions indegudes, però la dona estava evadida de la justícia per evitar complir aquesta pena. Segons recull la sentència, durant una discussió domèstica, l'acusada va clavar una mossegada forta a la seva parella, li va seccionar una part de la llengua i la va escopir a terra. No li van poder reconstruir.
I acabem parlant de música perquè Amaia ha anunciat un segon concert al Sant Jordi Club de Barcelona una setmana després d'haver fet públic el primer i que s'hagin esgotat les entrades per aquella actuació.
El primer show tindrà lloc el pròxim 21 de febrer, el segon l'endemà el dia 22. L'artista presentarà el tercer àlbum de la seva carrera, del qual ja n'ha publicat el primer senzill, Nanai. Totes les actuacions s'enmarquen a la gira Si abro los ojos no es real. Després de les dues actuacions a la capital catalana, el 23 de febrer serà el Within Center de Madrid.
Tu t'agrada, Amaia, o no?
Sabia que em preguntaries això. No.
Pensava que en comptes de no em diries una altra cosa.
No m'agrada.
Pensava que em diries Nanai.
Ai, mira, t'ho podria haver dit. A tu t'agrada?
Nanai, Nanai.
I el Toscano?
Qui?
No sap ni qui és. Saps qui és, l'Amaia?
Alguna vegada.
Sí, és la...
La d'Operación Triunfo.
Toscano, tu que ets dels meus, era la vella.
Ah, vale.
Ai, mira, me'n vaig.
Julve, gràcies, eh?
Fins ara.
Minut i mig i arribem a 9:15. Obrim Plana d'Esports, va.
La caravana.
Vinga, va, i a la plana esportiva us ho expliquem que la Lliga de Futbol ha confirmat ja els horaris de la primera jornada de la competició, que es disputarà entre el 15 i el 19 d'agost.
Així és, el tret de sortida d'aquest campionat serà a Sant Mamés, a les 7 de la tarda, on l'Atlètic Club i Getafe jugaran, per tant, els primers minuts de la nova temporada. Pel que fa als equips catalans, el Girona serà el primer dels tres en debutar el mateix dijous, dia 15, contra el Betis, al Benito Villamarín, a partir de les 9 de la nit. El Barça jugarà el dissabte 17 d'agost a Mestalla contra el València. L'estrena de Hansi Flick com a entrenador en aquesta competició serà a partir de 9:45 de la nit. Finalment, l'Espanyol, que recent pujat a primera, serà l'últim dels tres en jugar. Ho farà dilluns 19 d'agost a les 7 del vespre contra el Valladolid.
I precisament l'Espanyol ha posat en marxa la propera temporada amb la presentació un altre cop de Manolo González com a entrenador del primer equip després que dimecres es fes oficial que el club li ampliava el contracte per almenys una temporada més.
El tècnic gallec s'ha mostrat feliç de poder seguir com a entrenador de l'equip blanquiblau ara a la primera divisió, però ha deixat clar que no serà un repte fàcil.
Preocupa poder entrenar, poder competir, poder treballar. Jo sé que ens deixarem tot pel club i bueno, ja et dic, a partir d'aquí l'única cosa que queda és treballar com animals per treure això endavant. No cal pensar més enllà.
González ha explicat que el seu objectiu principal és fer la feina el millor possible i això sí, aconseguir la permanència primera.
I amb motor, després de 3 setmanes d'aturada, el Mundial de Motociclisme torna aquest cap de setmana. Ho fa el circuit de Sen en el marc del Gran Premi dels Països Baixos.
Quan encara queden 13 curses perquè acabi aquesta temporada, el liderat se'l disputa en l'espanyol Jorge Martín, que de moment és primer amb 171 punts, i Peco Bagnaia, que el segueix de ben a prop amb 153 i que s'està recuperant de les bones sensacions després d'haver-se imposat en les dues darreres curses. El català Marc Márquez ocupa la tercera plaça de la General amb 136 punts. El de Cervera ha volgut fer aquesta reflexió sobre l'equip Gresini, amb el qual ha començat a córrer aquesta temporada, i ha posat en valor la feina que està fent des de l'inici d'aquest curs.
Coger a ellos, decirles que está muy agradecido, que en 6 carreras, en 7 habían conseguido crear una atmósfera y reconstruir a un piloto que hace un año estaba a punto de retirarse, reconstruirlo, darle esa confianza y les he dicho que nos queda casi un año por delante para disfrutar, donde sufriremos, cometeremos errores, pero donde también intentaremos conseguir podios y, por qué no, alguna victoria.
Els primers entrenaments lliures d'aquest Gran Premi comencen d'aquí just 2 hores, a partir de 3:45 del matí.
I aquest cap de setmana, ho dèiem abans, serà un cap de setmana amb doble ració de motor. Després del Gran Premi d'Espanya, la Fórmula 1 fa parada també a Àustria, a casa del Red Bull.
És per això que Max Verstappen buscarà en aquest circuit el seu 5è triomf de l'any i el 3er consecutiu en aquesta temporada. Un Verstappen que ha deixat clar que ara per ara no té cap previsió de canviar d'escuderia.
No es así como funciona la Fórmula 1, que puedas coger y despedirte. Tengo un contrato de largo plazo con el equipo, estoy contento y ya nos estamos centrando en lo que podemos implementar en el coche de cara al año que viene. Así que eso te debería dar pistas sobre dónde estaré el año que viene, ¿no?
Tot i això, el neerlandès no podrà confiar-se en una temporada on la superioritat exhibida per Red Bull en anteriors anys s'ha posat en entredit a causa de les millores tant de McLaren com de Ferrari, que han aconsegut acostar-se molt als seus temps, deixant un dels campionats més oberts dels darrers anys. Tot i que Verstappen lidera la classificació, Lando Norris i Charles Leclerc el segueixen en segona i tercera posició amb 69 i 71 punts menys, respectivament. Els primers entrenaments lliures d'aquesta Fórmula 1 avui al migdia, a partir de 12:45.
I en bàsquet, la selecció espanyola continua la seva preparació per al preolímpic de València, enfrontar-se avui a la República Dominicana en partit amistós.
Després de la derrota de dimarts contra Itàlia per 84-87, avui el combinat espanyol s'enfronta a un rival a priori assequible, com són els dominicans. Serà a partir de les 7 al pavelló Pedro Ferrandiz d'Alacant. Recordem que de la llista de convocats per aquests dos amistosos en sortirà la definitiva de 12 per disputar el preolímpic. Espanya debutarà a València el dimarts 2 de juliol contra el Líban i el dimecres 3 es veurà les cares a Angola.
I en tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada a quarts de final del torneig alemany de Batonburg en perdre per 6-3, 7-6 contra la russa Diana Schneider.
Badosa ha estat irregular en el primer set i, tot i que ha aconseguit ser més eficaç en la segona màniga i forçar el desempat, ha deixat escapar la possibilitat de disputar un tercer set i ha caigut derrotada. D'aquesta manera, la catalana acaba la seva preparació per a Wimbledon, que comença dilluns, i on ho farà ús del rànquing protegit per poder ser el quadre principal després de la seva lesió d'esquena de llarga durada.
I parlant de Wimbledon, aquest matí a les 11 es farà el sorteig del quadre del tercer gran slam de la temporada.
I d'aquesta manera, el defensor del títol, Carlos Alcaraz, i la resta de jugadors classificats coneixeran doncs el seu possible rival i el camí cap a la consecució d'un futur títol. Un sorteig que està previst que hi figuri el nom de Novak Djokovic, que si no hi ha cap canvi d'última hora té intenció de jugar en aquest torneig de Wimbledon, tot i que fa només unes setmanes va haver de passar pel quiròfan en lesionar-se en partit de quart de final en Roland Garros.
I el Barça d'en Bol ja sap qui seran els seus primers rivals a la fase de grups de la Champions. Els catalans no ho tindran fàcil per revalidar el títol i aconseguir la seva 13a Copa d'Europa.
Els branes, que són els vigents campions, han estat enquadrats en el grup més difícil d'aquesta màxima competició continental de clubs. Els de Carlos Ortega han caigut al grup B, on hi ha també l'Alborg danès, finalista de l'última edició, o el Magdeburg, un dels semifinalistes i guanyador del títol del 2023. El grup en el que el completen el Kielce polonès, el Nantes francès, el Pixaget holandès, el Kockstad noruec i el Zagreb de Croàcia.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Pràcticament 10 minuts i arribem a les 9 del matí. Anem a l'entrevista del dia. Us ho explicàvem a l'informatiu. Avui arrenca la celebració del Dia per l'Alliberament LGTBI, conegut com a Pride, i durarà fins al 21 de juliol a Barcelona. La principal novetat i pla fort d'enguany és la manifestació prevista pel 20 de juliol, que recorrerà el centre de Barcelona per la Gran Via i acabarà el passeig Lluís Companys. La campanya està centrada en els més petits, amb el lema Educació en diversitat sexoafectiva i de gènere, assignatura pendent. El Pride Barcelona tindrà tres escenaris: plaça Universitat, passeig Lluís Companys i plaça Catalunya. Per parlar de tot plegat i de quina és la situació del col·lectiu a casa nostra, tenim amb nosaltres Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia. Senyor Rodríguez, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia. Contra l'LGTB-fòbia. Ara ja som contra l'LGTB-fòbia. Bon dia i feliç dia de l'orgull.
Com deia aquell, qui té boca s'equivoca.
Sí, no passa res, que me fa poc que hem canviat.
Deixa'm preguntar-te, Eugeni, primer de tot. Em fa l'efecte que estàs a pocs minuts de que comenci l'acte inaugural del dia de l'alliberament de la LGTBI. Quins actes es faran aquest any per commemorar-ho?
Doncs mira, ara just d'aquí a res, a uns minuts, entraré a l'Ajuntament, que ja és tradició de penjar les banderes en aquest dia, i a les 5 de la tarda doncs farem una concentració a la Superilla Sant Antoni, que volem que es digui Superilla 28 de juny. Aquest any volem recuperar la memòria històrica i demà també tindrem un faristol, s'inaugurarà un faristol a les Rambles en commemoració de la primera manifestació organitzada pel FAC.
Volia preguntar-te també, Eugeni, si ara mateix Catalunya és un espai segur per a les persones del col·lectiu LGTBI.
Bueno, Catalunya, si mirem amb el nostre entorn, és un dels països on estan més garantitzats els drets de les persones LGTBI. Tot i així, doncs, la onada de l'extrema dreta doncs ha tingut el seu impacte amb un discurs d'odi que genera doncs moltíssimes expressions de violència, però sí, és un lloc segur.
Pel que fa a les vostres dades, el que porteu d'any, les agressions físiques i els casos de discriminació han pujat?
Doncs sí, han pujat, mantenen una tendència a l'alça doncs molt preocupant, i a dia d'avui estem a 128 doncs incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya.
Les persones més afectades segueixen sent les persones trans?
Doncs les persones trans viuen, sobretot les dones trans, una doble estigmatització, no? L'oblit moltíssimes vegades, i estan en el centre. Sempre són els homes gais perquè també són més visibles, però sí que és cert que una de cada quatre incidències que registra l'Observatori són de dones trans.
Perquè quins són els principals reptes que afronta el col·lectiu de cara als propers anys?
Doncs mira, el principal repte és, sense cap mena de dubte, l'has assenyalat tu molt bé al principi de l'entrevista. Hem de poder viure en plena, total garantia de drets i de llibertats, i per això és molt important la prevenció, la diagnosi i la intervenció per part dels poders públics davant doncs d'aquesta guerra cultural que hem de guanyar davant de la foscor i del feixisme.
Ara mateix que em parlaves d'aquesta guerra cultural, aquest any amb l'augment de l'ultradreta a casa nostra i la victòria en diversos països de la Unió Europea, és més important que mai sortir a reivindicar l'orgull LGTBI? Ho dic perquè ja hem vist casos com els de Toledo, on s'ha retirat la bandera, els casos com l'Ajuntament de València, que no vol posar-la.
Sí, no hem d'anar molt lluny. Aquí van tindre les declaracions d'un alcalde, el de Òdena, que va dir que era un càncer. Per tant, sí que és més important que mai sortir al carrer, visibilitzar-nos i reivindicar doncs que volem viure en plenitud total i absoluta els nostres drets i llibertats.
Eugeni, com saps, aquest és un debat, jo crec que és un debat etern, eh? Però com saps, els darrers anys hi ha grups que denuncien que el Pride s'ha convertit en una festa d'empreses i que ha perdut el seu contingut més reivindicatiu.
Mira, a l'Observatori sempre hem tingut molt clar que totes les expressions són vàlides, som... Lluitem per la diversitat afectiva i sexual, per tant, lluitem per la diversitat de formes d'entendre el que és el món i el que és la lluita. Per tant, el Pride és una expressió, com és l'expressió d'aquesta tarda, per tant, nosaltres, on estigui el nostre col·lectiu, estarà sempre l'Observatori.
Mm. Perquè Barcelona ha perdut d'alguna manera aquest esperit reivindicatiu que la va portar a ser la primera ciutat a manifestar-se per la llibertat sexual?
No. Barcelona està al capdamunt, sense cap mena de dubte, de reivindicacions, tenint les organitzacions més importants de... Bueno, té el FAC, que és la primera organització de... que va haver-hi a l'estat espanyol.
Mm. Ara ho dèiem, que un dels lemes de la campanya d'enguany és educació en diversitat sexoafectiva i de gènere, assignatura pendent. Encara cal donar moltes passes en tot aquest sentit a l'educació?
Perdona?
Deia que el lema d'enguany és aquest educació en diversitat sexoafectiva i de gènere, assignatura pendent, deia si cal encara donar moltes passes en el món educatiu.
Home, cal donar moltíssimes. La LGTBI-fòbia, t'ho diu una persona que ho va patir a l'institut, ho va patir a l'escola, va dir Maricón l'últim. Per tant, l'educació és un dels punts claus per a aquesta educació. Per a aquesta educació en general, no? Hem d'intervenir en l'educació per tindre una societat millor. Escolta, em fan entrar ja.
Val, no, cap problema, perquè estàvem pendents de que entressis per la presentació d'aquest acte. Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia. Moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre's. Que vagi molt bé.
Feliç orgull. Bon dia.
5 minuts, si ja arribem a les 9 del matí, publicitat, i tornem de seguida amb la cara B.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Dos i mig, i arribem a les 9 del matí. Vallès, molt bon dia.
Molt bon dia.
Giro, molt bon dia de nou.
Bon dia, bon dia.
Cara B, eh?
Cara B, sí, mira, avui us porto les zones d'Espanya que, en teoria, segons la NASA, quedaran sota l'aigua al 2050 per la pujada del nivell del mar.
I això que ho veia, mira, a priori ho veia molt d'hora, quan abans ens ho anunciaves, i li preguntava al Miralles, i el Miralles deia, no, és que això acabarà,
és ja,
això acabarà passant, 26 sí, sí. Anyets.
Sí, sí, és que és ja, realment. I 2050, i després no. També hi ha dades fins al...
Algú que neixi avui... que li vagin comprant manguitos, saps què et vull dir?
Exacte, ja no podran anar a les platges, ja no podran anar a banyar-se. Sí, sí, no, és bastant fort i són unes dades molt dures.
Què us passa, què us passa?
No, no, mira, que la nostra cap de contingut, la Sílvia Muñoz, acaba de ser tieta i ara acabo de pensar, sí, mira, des de comprar manguitos, ves?
Vaja. Ai, en fi, com sabem, el canvi climàtic està aquí present entre nosaltres. Fa temps que es fan previsions de com s'anirà transformant una mica el planeta d'aquí uns anys. Però això, una de les qüestions principals és com quedaran les platges i les zones costaneres per l'efecte del desgel i també per la falta de sorra a les platges, que és un problema que, de fet, aquí a Catalunya és molt present i cada any, de fet, escoltem notícies que les platges cada cop tenen menys sorra i es van tirant enrere. Per tant, un dia no podrem anar a les platges perquè no existiran. En fi, en general, les prediccions de la NASA asseguren que el nivell del mar a Espanya creixerà de mitjana quasi 50 centímetres fins a principis del pròxim segle, eh? Però anem a analitzar una mica per territoris, perquè realment les zones més afectades són els centres turístics costaners. Per tant...
Ai. Costa Brava.
Ai. No. Barcelona. Costa Brava. Adéu, adéu. Ja podem anar acomiadant les nostres platges, perquè les previsions no són gaire positives, la veritat.
Vaja.
En fi, la Barcelona, segons les prediccions de la NASA, és la que experimentarà més canvis. El nivell del mar ha d'augmentar 13 centímetres al 2030, que això és ja d'allà, 43 centímetres al 2070, 75 centímetres...